Somos un país unido, tenemos que batallar para que así sea frente al terrorismo y por la libertad.
I acabam amb un repàs de la temperatura a la baixa. En aquests moments tenim 4 graus a Palma, 5 a Eivissa Vila i 7 a Maó. Són les 10 i 4 minuts. Bona nit.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigosa Producció, en Sergio Rigo de banda l'ordinador, en Carme Feliu i en el comandament tècnic Sant Miguel Soler, vos donant la benvinguda a l'edició 74 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Un dels darrers programes va ser un dels que vam dedicar en el món dels jocs i on vàrem estar parlant de la Ouija. Ens vàreu demanar que per què no fèiem un dedicat a la Ouija, un programa, vull dir. La veritat és que ho vàrem fer, deu estar encara a l'abast, en això de que se li diu a la carta i a la nostra plana web, però clar, és el que me va dir un jove, que sí, que és vera, que ja el vàrem fer, però ara en la pel·lícula s'ha posat de moda i és que no havien sentit parlar de la Ouija, ara la tornen a conèixer, se torna a posar de moda. I també afegir que gràcies per haver-nos escoltat i haver cancel·lat, ara qualcú sap per què ho estic dient, i haver cancel·lat qualque història que volíem fer en Ouijas, no? Perquè hi havia qualcú que volia fer una sessió de Ouija i l'aturada per el que vàrem comentar. I pens que simplement pel fet de pensar que vos podria sugestionar es fer s'anomenat joc aquest, i doncs, només per aquest motiu heu fet ben venerar-la. Ja si un cas mirarem si li dedicarem una altra vegada més temps en aquest tema, que és veritat, semblava que entre els més joves estava de caiguda lliure i que ja ningú parlava, no?, del tema de la Ouija, i ara, som així, s'ha tornat a posar de moda perquè, bé, pens que aquestes modes, no?, mos deixen dur massa fàcilment. No perdrem temps ara amb això, encara que tornant a donar les gràcies, i de veritat que ens alegra, que estic molt contents si servei de qualque cosa fer aquest programa, no?, fer Font de Misteris. Ara és un cas, Sergio, per cert, com te trobes des gripot, que també sa gent, quin nassos ha hagut que s'han dit amb el tema dels vostres constipats, no?, com vos trobeu?
Bé, bon mestre, millor, crec que millor, encara s'ha manat un pelet, però bé.
Ah, estàs bastant sí. Millor. Tu, Borja?
Bon vespre. No, realment estic... Estàs dient, han sobreviscut, pareixia improbable, però en el final ha anat bé.
Sabeu que vaig dir, no tampoc me'n record bé, que vaig dir que tu estaves pitjor que en Sergio, però clar, sabeu d'en Sergio
era molt pitjor, clar, però és que sa gent no veia com era sa situació aquí a l'estudi. Però bé, afortunadament ja estem recuperats. Anem directament, Sergio, amb el sumari del tema d'avui i les formes de contacte amb nosaltres.
Idò, com aquest dia se celebra Sant Antoni a les nostres illes i el dimoni està totalment lligat en aquesta figura, avui a Font de Misteris farem un repàs de les aparicions del dimoni aquí a les illes. A quins dels personatges de la nostra terra s'ha aparegut? Aquest dia i altres... Aquestes i altres preguntes són les que intentarem resoldre avui vespre. Després, a la segona hora, com sempre, repassarem l'actualitat de la setmana amb un diversos, on, per cert, comentarem una notícia molt important que van conèixer dijous passat. I llegirem algun dels missatges de nostres oients a la secció de xarxes socials. Per que fa les formes de contacte amb el programa, ja ho sabeu, des d'aquest moment ens podeu enviar els vostres comentaris i les vostres preguntes al Facebook del programa i en el Twitter. Ens podeu trobar cercant Font de Misteris i emprant el hashtag Font de Misteris i V3. També podeu enviar-nos els vostres comentaris al mail del programa, que és fontdemisteris@ivetradio.com.
Ahir va ser la revetlla de Sant Antoni, fantàstic, molt bé. L'any passat vàrem parlar de la figura de Sant Antoni, tampoc entrarem ara. Només comentar molt per sobre la relació que té la figura de Sant amb una altra figura, que seria en aquest cas el dimoni, no? Aquesta relació m'he donada pel fet de que el dimoni se li apareixia, no? Així surt a la geografia de Sant, a la vida de Sant, no? A les biografies que ha fet de Sant Antoni. I aquest és un sant que té molta tradició a les nostres illes. Però no només és sant, també hi ha gran quantitat de casos recollits per les cròniques antigues que tant mos agrada consultar. Hi ha molts casos recollits d'aparicions demoníaques, dimonis, o directament podrien dir el diable o en Satan, no? Que és un nom més així, en Lucifer, aparicions luciferines també li deien, que s'han anat produint a diferents punts de la nostra geografia insular, no? I en diferents intencions i també a diferents èpoques. El perquè de Sant Antoni i el dimoni, la relació que hi ha és molt senzilla. No entrarem massa, però Sergio, si vols, podries fer una miqueta, un breu resum del perquè.
Idò, el primer que hem de dir és que és qui era Sant Antoni. Va néixer Sant Antoni Abat, o Sant Anton, com també és conegut, l'any 251 abans de Crist, una família ben posicionada econòmica i socialment i de creients. En els 18 anys perdrà en els seus pares i es farà càrrec de la seva germana. Un dia, segons es conta, escoltarà una iglesia unes paraules que li faran reflexionar sobre el seu futur. Per això deixarà a càrrec d'unes monges a la seva germana i ell començarà la seva vida d'ermità. Aquí és quan els dimonis començarà a aparèixer, tentant-li amb secant i visions espantoses. A partir d'aquí iniciarà un camí més profund de reflexió que el durà a penetrar més en el desert.
Per mi que has dit abans de Crist i en cas de que ho haguis dit era després de Crist, com bé saps.
Sí, l'absolut lingüe.
Efectivament. Està clar que a més si era d'una família de creient se suposa que era creient en sa figura de Crist, per lo tant...
Podria ser un altre misteri més per afegir Sant Antoni, no? Cristianisme abans del cristianisme. També seria...
Sí, no, però és que si no mos enredarem també hauríem de mirar quina relació hi ha entre Sant Sebastià, el patró de Palma, i motiu de les festes de ciutat que comentarem, que en aquest cas, deixem una mica Sant Antoni, les de Sant Sebastià, per la seva magnitud, es converteixen en una festa, pensam, per totes, en aquest cas, per tota l'illa de Mallorca, que és el mateix que passa amb el dijous bo d'Inca, o a Eivissa en la festa medieval, també molt popular, no? I evidentment en ses de Sant Joan de Menorca, que aquestes sí se converteixen en unes festes per totes les illes. Jo penso que ses de Palma també ho podrien ser pels tipus de festivitat i pels tipus de bauxa que es fa, no? Són aquestes uns exemples només, són festes que acaben convertint-se en tradició i moltes d'elles tenen un origen que es perd amb els temps i d'altres simplement han anat sorgint com el tema dels dimonis i Sant Sebastià. Perquè què té a veure Sant Sebastià amb els dimonis? I la veritat és que poc, molt poc. Ell va ser màrtir, Sant Sebastià, pressuposant que és històric, que mos ha arribat, sigui de bon de veres, és el que diuen, com sempre, les antigues cròniques, però no va ser martiritzat ni va ser atacat per dimonis. A menys que per dimonis entenguem certes persones, perquè sí que és vera que el varen, li varen fer una darrere l'altra, no? Sovint no. Gairebé sempre les persones són bastant pitjors, no? Hi ha una aparició d'un dimoni amb una relació amb Sant Sebastià, però és molt complicada, qualque dia la contaré. Mos estem estenguent massa. El tema d'avui, aparició del dimoni, del diable, d'en Satan. No parlarem de ses festes, dels correfocs, de ses colles de dimonis i de gent disfressada de dimoni que fan bauxa, com ara mateix suposa que estan, que deuen estar fent a la ciutat de Palma. És molt divertit, però poc té que veure en sa antiga tradició, però sí que s'ha convertit en festa, no? Té un èxit per part del públic, a sa gent li agrada, i en definitiva això són ses festes, no? Però no és d'aquest dels dimonis que volem parlar avui. No són els dimonis de les festes. Parlaran d'aparicions del maligne. Aquelles vegades que el dimoni o els seus sequaços surten dels seus amagatalls i venen a la terra a mesclar-se entre nosaltres i sempre amb oscurs motius. Un cas molt famós en el seu poble, però gairebé desconegut a la resta, Sineu, allà pel segle XVIII, una monja, asceta, una anacoreta, descendent d'un d'aquells que vengueren a la nostra terra amb el rei Jaume I, que ara tampoc és el debat, però sí que és important que era una lota de bona família, de família antiga, a Centella, filla d'un doctor en dret de la reial vila de Sineu, no? Família, per tant, amb una llarga tradició eclesiàstica, la qual se suposa que degué influir en la nina de la que estem parlant ara. A més, que segons cròniques de l'època, tampoc les entrarem a valorar, deien que a part d'una gran bellesa física, Isabel Maria Sabater, ja de ben petitona, va demostrar una gran intel·ligència i un gran amor per Déu i les coses de l'església. Cosa que va ser aplaudida, no?, per la seva família, pares, els oncles i la resta, que esperaven i confiaven que aquella lota es consagrés a Déu. Així que tota la seva gent es va alegrar quan va decidir renunciar a una vida plena de privilegis, allà pel segle XVIII, riqueses i semblants, per fer-se tancar dins un convent del més humil. Una decisió que feia que de per vida renunciés a tot lo terrenal i es tanqués a un convent en 14 anys. I així, des dels 14 anys, duent una vida d'aquelles de sacrifici i oració, anaven passant els anys. Feina, dormir poc, un dilluns massa estricte, fins a 12 dies seguits sense menjar, cada setmana es passava 4 dies a pa i aigua, i a part també aquell martiri autoimposat per ella i recomanat pel seu director espiritual. Verdaderament, és digne de Llit Giró, per això ja ho veurem un altre dia, sense entrar a valorar ara, perquè el que volíem era parlar d'un altre tema, no? Que serien les aparicions del maligne, com hem dit. Aparicions que feia el diable a una dona molt religiosa, molt creient, feliç i convençuda de la seva vida reclosa en aquell convent, no? Una dona que, a més, això també per un altre dia, també va ser portadora de profecies, profecies de mort, la del seu germà, per exemple, que es trobava, com deien, sa com un gradall, i poc després va morir, no? O d'una altra companya d'un convent, una monja que, per lo vist, era una mica massa lleugera, no? Presumidora, vanidosa i això, no? A la que també li va pronosticar sa mort. Curiositat, també. O una altra jove que, sabent sa capacitat de sabre el que havia de passar, també va anar a visitar-la, no? Perquè diagnostiqués el seu futur, no? I va tenir també uns funers resultats. Ara sí, entram directament. I sempre, segons les cròniques, anar citant el que deien que li passava. Deien, es deia, que patia la visita d'esmalina a la seva cambra. Una cel·la aïllada, austera, desconvent, i allà el diable la maltractava, segons relataven les seves companyes, que goitaven per sui d'Espany, i que sovint ell, el diable en persona, li esperava la seva cambra. Ella fugia a l'església i pregava tot el vespre per tal de no haver d'estar amb el dimoni, que, com has sabut, no acostuma a entrar a les esglésies, no? Vespre, per exemple, la post que li feia de llit, que es trobava damunt de dos cavallets de fusta, no hi era la seva cambra, que estava sempre tancada, no? I el dia següent aparegueren enmig d'un sembrat. Clar, això va passar. Una feta que, encara que m'ho sembli banal, no? Ningú la va poder entendre, no? Com podria ser que d'estar tancada, d'aquestes... Allà, sense poder sortir, aparegués allò que semblava un llit al mig del cementer, no? Altres aparicions va tenir, com sa d'animals, que li tractaven d'impedir l'entrada a la seva cambra, animals com a bous, no?, que se li personaven quan tractava de sortir de l'església, i sovint, estant dins la seva cambra, es trobava en multitud de morts en terra, no? També animals que la perseguien i li causaven, això també és curiós, li causaven ferides de tot tipus, no? També tenia ànimes que es anaven multiplicant dins la seva cel·la i que ella tractava d'espantar. Imaginem la situació de tot el que estic dient dins una cel·la d'un petit convent allà pel segle XVIII, no? I ella aquestes ànimes les tractava de fer fugir amb aigua beneïda. També, segons relataren les seves companyes, por las noches oíanse pisadas como de cabritos corriendo por los corredores del monasterio. Las religiosas inferían ser los malignos espíritus que tanto solían perseguir a la sierva de Dios. Bé, una altra curiosa presència del dimoni era aquella en sa que quan ella volia combregar, ell l'obligava a sortir i menjar pa amb oli en lloc de sagrada forma. Jo quan ho vaig llegir me va semblar una miqueta fins i tot anecdòtic, però per ell seriós, no?, que el dimoni no li deixés combregar, però li donàs a canvi pa amb oli. També conten que la veien en el campanar, pujada damunt del campanar del seu convent, pujada damunt la campana grossa. També a l'estable la veien. Recorden que ella estava sempre tancada dins la seva la comunitat conventual, diguéssim, i no podia sortir. I per això tampoc té una explicació a priori, no? I menys encara anar trobant coses seves per fora del convent. Un convent que va ser, apareix, el que ella va triar per viure la seva vida. No com Elisabet Sabater, aquella nina de bona família, que era aquesta, Elisabet era el seu nom de naixement, sinó com Isabel Maria Sabater, no? Que va morir i va ser sepultada en el convent de Sineu i és filla il·lustre, no? Encara que, com hem dit, és molt desconeguda. Ja sabeu què sol passar, no? Això, filla il·lustre de Sineu, coneguda dins el poble de Sineu, però desconeguda la resta de les illes. I que parell que espera a veurement si la pullen en els altars, com diuen, no? A veurement si el Vaticà farà qualque cosa, i això ve a col·lació per una cosa que després direm a la secció de mons que en Sergi ha adelantat. Es cas és que va tenir una vida plena de misteri, de fetes sobrenaturals, que per ell que hi ha molta la seva biografia, que és digna de ser estudiat en profunditat, perquè tal vegada, no ho sé, però podria ser que hagi respostes més lògics, més lògiques del que sembla en el principi. No ho trobeu?
És una història fascinant. Ara m'ho estava imaginant de fer quan t'anaves content, i és argument de pel·lícula.
No, és que totalment, però ho tenim aquí, i a més, ho desconeixem.
Clar, i lo curiós de tot, no sé si ho has dit, que va estar molt de temps dins del convent. Va viure 50 anys tancada. Sí. 50 anys cada dia perseguida pel dimoni, la qual li dona encara més...
I patint una darrera salta.
Més valors històrics, sí, sí.
I quina vida també duien, no? Més supos que mos donarà temps per poder contar, però el més curiós de tot això és la quantitat de casos semblants que tenim aquí a les nostres illes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.1. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre amb Tito Fuster. Escoltes IB3 Ràdio, apoyant-se al 101.1 de la freqüència modulada.
La sents?
Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, a Menorca, en el 88.6 de CFM. Nit de festa, nit de bauxa a les nostres illes, però també nit de dimonis a IB3 Ràdio. De dimonis, però de presències demoníques. I abans de seguir, hi ha una història, una contarella, una llegenda que allà me resulta molt curiosa, per emprar una paraula, que té dimonis com àngel caigut, però també té el contrari, àngels no caiguts, no? Borja, tres paraules. Carrer des Miracle.
Carrer des Miracle. Bé, és una història que se va publicar de ves l'any 1750 i busques, i s'ha perdut, perquè resulta que els llibres tallats a l'església de Sant Eulari i el capellà li va deixar una persona perquè aquesta persona li deixés una altra persona i no va tornar, com que sempre passa quan deixem els llibres. Però bé, si és vera.
Sí, sí, però bé. Nosaltres, perdona que t'interrompes aquí. Nosaltres, el manco, entre nosaltres, ens respectem bastant, eh?
Perquè si no seria gros.
Sí. Hauria bregues.
Per això, el que volia dir és que s'ha perdut qualque dada d'aquesta història, però bé, no sabem el nom dels protagonistes, sí sabem que d'aquest passar per d'haver és l'any 1710, i resulta que en el carrer, que ara du precisament el nom del carrer Miracle, en el final del carrer Sindicat, molt a prop de la plaça Major, que llavors era la Casa Negra de l'Inquisició, que era un posto bastant...
Que no existia la plaça Major com a
exacte,
tal.
Exacte, era...
Sí.
Era les dependències inquisitorials. Bé, i en aquell carreró vivia un home que, per lo vist, estava considerat en el seu moment com l'home més malvat, més pervers. Havia matat, havia violat, havia robat. I arriba un moment a la seva vida en què diu que no vol seguir, que vol canviar de vida, vol tornar-se bo perquè ja és hora. I pues, té la idea d'anar a Sigles i que està més a prop, que és precisament Sant Eulari, i demanar per favor a el capellà que li confessi. Però el capellà, que va conèixer, li diu que no, perquè no, ja està perdut, pensa que no té salvació possible i li diu que no li pot confessar. I de fet diu que el treu a potades a l'església. Bé, l'home torna a casa seva, bastant trist, i allà que compareix el dimoni, se li costa, li diu, som el dimoni i el millor que pot fer és suïcidar-te.
Està bé.
Està bé.
Sí.
Clar, l'home, com està desesperat, pues, diu, d'acord, me suïcidaré. Arriba a casa seva, comença a preparar la corda i quan està a punt de penjar-se, apareix un àngel, agafa la corda i li diu, no te suïcidis perquè no aniràs al cel. L'home li explica el problema que té, no s'ha pogut confessar, etc. I l'àngel li proposa, diguéssim, un pla. Li diu, mira, torna a l'iglesi i li demanes una altra vegada, per favor, no es capellà que te'l confessi. Si no te fa cas, torna i ja anen tots dos, amén que diu. Som-ho va, no es ben rebut una altra vegada pel capellà, i ja, la tercera vegada, van Àngel i Homo pel carrer, la qual devia ser un imatge bastant espectacular, trob, i ja entren, clar, en aquell moment el capellà ja se posa firme, no?, com dir, ostres, és un àngel, ja no és qualsevol, ja no és un...
Sí,
un criminal.
Aquest enxufe.
Sí, clar. I ja se posen davant de la imatge del bon Jesús que hi ha dins l'iglesi i se posen a resar tots dos. En aquell moment, segons pareix, Jesús xerra. I li diu, en el capellà, mira el que me fas fer. Com dient, per confessar aquest home, el que ha hagut de muntar, de cridar a l'àngel que vengui, etc etc. En el final, clar, pareix ser que sí que confessen el pobre pecador, i diu si a la història o la gent que se converteix en un gran cristià.
Sí, després de que és la millor persona de tota l'illa.
Clar. Però és una història bastant sí. curiosa.
Estaria bé saber si va quedar qualque còpia de... Si qualcú té informació damunt d'aquesta...
Hi ha còpies, però són fragmentàries. No hi ha...
Clar, però és que potser a qualque biblioteca particular de qualcú té qualque document, qualque... Mai se sap, no? Perquè en els llocs més insospitats se poden trobar a vegades petites joies que mos permeten anar avançant, no?, amb aquest tipus de...
Bé, no ho he dit, històries. En el carrer del Miracle després se va posar una capelleta en memòria d'aquests successos que avui en dia ja no hi ha, només queda esforat.
De les capelletes de carrer que tant, sí. tant hi havia i que encara en queden a Palma.
No, aquesta no, ja no existeix, només queda esforat.
L'Ajuntament va publicar un llibret damunt de les capelletes. Que més, molt a prop de capelletes d'aquestes passen coses o bé està perquè han passat coses, no? Crec que després potser en parlarem d'una de capelleta que també té relació amb això. Jo m'imagino la figura d'aquest home amb ensany al jardí Mònic com en Peter Griffin
de sí, una mica així.
Anem ara amb un altre cas, pot fer tu, ja que estàs
Val, sí,
en Sor Isabel Cifre de Colònia, de Pollença.
Un parell de punts de la fundadora de l'escola de la criança, que per cert va ser la primera escola femenina de les Balears l'any 1509, com a curiositat, que també va tenir, evidentment, aquesta dona de les seves bregues amb el maligne.
Com no podia ser d'altra manera.
Clar. Des diversos casos recollits per l'historiador i sacerdot, en Joan Vinimelis, hem xerrat d'ell diverses vegades.
I saps que xerrarem?
I sí. En el mateix segle XVI, a més, quan va succeir, n'hi ha un de ben curiós que diu així, ho tenc apuntat, diu... El día de la gloriosa y fiesta de Santa Eulalia, el 12 de febrero, hallándose nuestra venerable Isabel en profunda oración, en un aposentijo de la casa, tuvo allí una grande tentación del demonio, y pidió muy de veras al Señor, fuese servido, que ella viera en sus ojos cuál era el espíritu de la tentación, el cual le apareció en toda su fealdad, que era muy espantosa, y vio entonces un niño negro, muy feo y cruel, sucio, vil y menospreciado. Como le vio de aquella manera tan vil y abominable, se alegró mucho, porque vio que el miserable ninguna fortaleza se manifestaba. Despercióle de tal manera que desapareció y se apartó confuso. Un altre episodi recollit per Vinimelis mos diu que Sor Isabel Cifre està un bon dia a l'església de Sant Miquel, aquí a Palma, escoltava missa i en acabar va veure com per la porta del temple entrava un home que s'apareixia en el seu confessor. Quan ella se disposa a anar a trobar-se amb ell, a confessar-se, va sentir una veu del cel que li advertia que no hi anés, que no era el seu confessor, sinó el dimoni disfressat, que volia enganar-la i fer-la quedar malament davant dels altres feligresos, ja que ells no podien distinguir si era de veres o no el dimoni. I clar, com ella el va rebutjar, el maligne se va preparar per un altre assalt, que, per lo vist, va succeir aquella mateixa nit. De matinada se van sentir uns cops molt forts a l'entrada de sa criança i després un impetit plorant. Resulta que una vegada més era el dimoni disfressat per tal d'enganar a Sor Isabel i ses seves companyes i entrar dins sa casa.
En aquest cas, figures de nins.
Sí.
El dimoni, el diable... personificat, fet carn, en nins.
No? Jo, amb aquesta història sempre m'ha demanat i si resulta que el nin era de veres? Pobre nin, no?
També, i sobretot el primer que has dit, perquè el primer que has dit l'ha deixat...
Pues sí.
L'ha deixat, s'ha quedat a pla.
Bé, un altre exemple dels molts que tenim ve donat quan una vegada Sor Isabel se va sentir rodejada no per un dimoni, sinó per tres, en el mateix temps. A Sant, un d'ells tan poderós que li va fer tenir terribles visions de l'infern, fins en el punt de que Sor Isabel no tenia ni forces per obrir els ulls. Una vegada més, fent ús de l'oració, aconsegueix fer fugir a les malines criatures. La oració, ja per acabar amb aquesta història, pot pareixer, per ventura, cosa banal, però en el cas de Sor Isabel Cifre està documentat que resava cada dia més de 1.400 Ave Maries.
Que són moltes.
Són moltes. Això, a una mitja de 16
estava
segons...
Estava segur que ho hauries calculat.
Ho van fer, ho van fer.
Sí.
Estava segur.
Això, a una mitja de 16 segons per Ave Maria, un ritme normal, mos dona un total de 4 hores i mitja diàries només resant aquesta oració.
4 hores i mitja resant Ave Maria cada dia.
Tot s'ha de dir que varen fer una i ho van multiplicar.
Sí, exacte.
No varen tot.
Gràcies per l'aclaració. De totes maneres...
La tentació, mai millor dit, hi va ser, però no.
Sí, ho sospitava, que només vareu fer una i vareu multiplicar. Podem seguir més monges, si vols, en aquest cas, Sor Clara Andreu.
Sí, Sor Clara Andreu, nascuda a Palma, en el carrer de sa bosseria, de fet, bastant a prop del carrer del Miracle que dèiem fa un moment.
Però aquesta és bastant abans,
sí.
del personatge del carrer del Miracle.
Però sabeu que aquella zona deu tenir alguna cosa, no? Que atreu.
No, a veure, aquí, a més és una cosa que també, mira, ara ho diré, fa temps que ho volia dir... Que se parli més de Palma és lògic per concentració de gent. És a dir, allà era a on estava es gros, era intramurs, era la ciutat, hi havia molta més densitat de població. Per tant, té més sentit que hi hagi recollides més fetes de qualsevol tipus allà, no? I que tingui més ressò el que succeeix aquí, no per cap altre motiu, vull dir, perquè pensa, i de pas ho dic, perquè no és que deixen de banda amb absolut les altres illes.
Però sí que és cert que més població, més dimonis i més misteris, en aquest cas.
Més dimonis i més misteris.
Bé, en el cas de Sor Clara Andreu, sí que va néixer aquí a Palma, però a 1598, per cert, i va professar tota la seva vida, que no va ser molt llarga, en el monasteri de Sant Bartomeu, a Inca. I crec que puc dir, sense equivocar-me, que la relació de Sor Clara amb Maligna és de les més bèsties que he pogut trobar. Ara veurem...
Que són les que m'agraden, exacte. Ho hem de dir.
Bé, si mos centrem a l'obra sobre la vida de la venerable Sor Clara Andreu, un títol molt més llarg, de don Josep Barberi, publicat en 1807, tenim, per exemple, que mortificava-le la vista con horribles apariciones de animales monstruosos que le hacían inseparable compañía o de hombres armados que hacían ademán de quererla embestir. Mortificaba-le el oído con el desagradable estruendo de cadenas, grillos, calderos, desaforados gritos, horrendas blasfemias e imprecaciones contra Dios y sus divinos atributos.
També es repeteix això, eh? Això ve a ser semblant a la de Sant Antoni, de sa figura primigeni de Sant Antoni, sí. en el desert, no?
Sí, encara, hi ha més coses, no? Hi ha molt més, sí. Continua dient: mortificaban-le el olfato con vaos tan pestilentes que muchas veces se había de tapar las narices. Mortificaban-le el paladar haciéndole beber vasos llenos de animales ponzoñosos y otras inmundicias, que le revolvían el estómago y le causaban por muchos días grandes inapetencias. Mortificábanle todo el cuerpo, unas veces hiriéndola con alfileres y espadas desnudas, otras atándola con cadenillas sembradas de agudas puntas, otras suspendiéndole en el aire y dejándola caer con desmedida crueldad, otras poniéndola a tostar sobre hogueras encendidas, cuyas chispas eran como bolitas de plomo que a su parecer le rompían los huesos, otras apretándola entre dos tablas o encerrándola en lugares inmundos como estómagos de animales, otras echándola de la cama, otras arrojándola por el suelo, otras azotándola sin compasión con látigos, varas, escorpiones, cadenas y pesadas mazas de hierro. En fin, la mortificaban de día, pero particularmente en las noches, turbándole aquellos ratos de descanso que Dios ha ordenado tomar a todo viviente para alivio de los fatigados miembros. Entonces empezaban sus temores, agonías y congojas, que la tenían en un durísimo potro.
Que ja n'hi ha. A més, com acaba un, en aquest cas en Barberi, arribant en aquestes històries, no? És a dir, què deu haver de cert o no en tot això? I el problema, que ja n'hi ha en tot el que ens ha dit en Borja, és que encara n'hi ha més.
Encara n'hi ha més. Sí, una altra història espectacular mos diu, a finals del mes de juliol de 1626, només 2 anys abans de la mort de Sol Carles Andreu. Se diu que feia 2 dies que anava acompanyada per ni més ni manco que un drac enorme que tenia una olor tan terrible que feia quedar fora respiració a la monja. Arriba el vespre i, com ja hem comentat, és envestida per un gran nombre de dimonis que la maltracten i assoten sense misericòrdia. Quan estan a punt de partir, un dels diables li tira per la cara certa immundícia, no saben quina és, i ella queda completament cega. Lo primer que fa Sor Clara és anar a la mestra de novícies, la Sor Maria Nebot, i demanar-li un crucifix i besar-lo sense aturar durant 1 hora seguida. Malauradament, la ceguera continua i està així 8 dies seguits, durant els quals ha de ser ajudada per les altres monges constantment i durant els quals tampoc deixen de succeir els atacs dels dimonis. I dos dies que feia 8 és conduïda per un capellà davant del Crist de l'Iglesi i, clar, ella no el podia veure. Per això li demana per favor a Jesús que li llevi el mal que té. Pareix ser que veu mentalment a un Crist crucificat i que de la ferida del costat brolla sang que li pega directament en els ulls, curant-los miraculosament. Com a curiositat, és obligada a reconèixer abans de morir que tots els prodigis que l'on revolten són obra del dimoni i no de Déu. Mor a l'any 1628 a només 30 anys d'edat i a 2011 se va enviar al Vaticà la documentació relacionada amb Sor Clara per tal de que fos estudiada i tal vegada en su temps beatificada.
Un altre cas de beatificació possible, no? Avui parlarem de qualque cosa semblant en això. Només va viure 30 anys. També el tema de...
En tant de garrot continu pel dimoni també és...
Massa va viure.
Lo raro és el cas anterior, que va estar 50 anys.
Sí, patint.
Exacte.
Aquest el manco va patir poc. Sí que és també digne d'apuntar per una altra ocasió el tema de ses... Això de que el bon Jesús sigui un brollador de sang, no? Que de ses ferides i el tema també de ses estigmatitzats i tot això. Però avui parlàvem d'aparicions de dimonis i tenim altres aparicions de dimonis a capellans, frares, monges i semblants. Un altre exemple, per exemple, seria en aquest cas també és un venerable, en Miquel Verd de Palma, també, any 1654, que va morir víctima de la pesta, no? Perquè ell se'n va anar a Manresa a cuidar en els que estaven malalts. I per què se'n va anar? Idò, ell va fugir de la nostra illa precisament per les contínues persecucions del dimoni, segons conten les cròniques. Un altre, també, aquest de Pollença, també venerable, fra Francisco Moncada era. Era religiós que, com Sor Isabel Maria, que hem parlat abans d'ella, no dormia en el llit. Aquest era pitjor, perquè ell només posava els braços damunt del llit, dormia de joneons. I també, segons les cròniques, era atormentat pel dimoni. Un altre, és que n'hi ha que són casos molt curiosos, Monestir de les Caputxines, Palma, principis del segle XVIII, la Sor Maria Rosa Jacinta Poderós, va entrar ben joveneta en el convent, era molt obedient, segons diuen, i li va passar sempre, segons cròniques antigues, que no mos estim inventant. Ara diré una altra cosa, que no se m'oblidi, deien d'aquesta que el dimoni li va, ho tenc aquí, pudiendo probar que el demonio había tomado su forma para desacreditarla con obscenos ademanes que hacía en presencia de las religiosas. Pues se podeu imaginar, una monja fent gestos obscens, no? Però no era ella, no, era el dimoni que havia agafat la seva forma. Aquí no posam ni traim res. Això surt del Martirologio para las Islas Baleares y Pitiusas d'en Furió. I m'ha semblat tan interessant que he cercat per altres llibrots vells la vida d'aquesta lota, que va entrar en el convent amb menys de 16 anys i va ser, com no,
obedient en el màxim, callada, submissa, dòcil, i he trobat això. Los dragones infernales, rabiosos de su grande virtud, la cometían muchas veces, y cruelmente la maltrataban hasta derramar sangre, y con inalterable paciencia sufría sus pesados insultos la madre Sor Rosa. I ara ve quan el dimoni la fa suposadament grossa. Per què? Tomó un día su forma y hábito el espíritu maligno para desacreditar su religiosa perfección con las acciones indecentes. Una d'aquestes va ser anar a sort que tenien a provocar en els peons que feien feina allà. No entrarem tampoc en detalls, però degué ser, bé, obsé, diu la crònica, no? Però imagineu l'escena de que el que degué fer el dimoni en la forma humana d'aquella monja. Per cert, a part d'això, també va patir contínues situacions difícils. De fet, tenia, com també una que has citat tu, Borja, constantment tenia els ossos, se li desencaixaven els ossos, i aquesta feta se li atribuïa directament a es maligna. Petit incís, deia que volia dir una cosa. Farem una segona part d'aquest tema de prisions demoníques i convidam aquí, com ja hem fet altres vegades, altres religions que pensin que pot ser interessant, perquè ara hem dit un grapat de personatges que estan relacionats amb l'Església Catòlica, no? Personatges que es tenen com a històrics, és lògic. Aquests segles passats, aquí, els que predominava eren els cristians, no? Però què passa, per exemple, amb els musulmans, amb els jueus o d'altres creences? Perquè, clar, per haver un dimoni ha d'haver el seu antagònic, no? És a dir, Déu i el dimoni. Deixem-hi, doncs, les portes obertes a totes les altres religions que vulguin venir, donar el seu parer. I l'altre programa que volem fer, també podríem parlar d'un tema que avui no, ja no ens donarà temps de tractar, que com a mínim fa respecte, emplearem aquesta paraula, que són els exorcismes i possessions demoníaques. Bé, si un cas, seguim amb un parell d'aparicions històriques més, no?, per fer-nos encara més una idea de l'hostès que estava tot això. Que, per cert, a hores d'ara, com deu estar aquest tema? Sor Maria Ventura Cervera, del monestir de les Caputxines de Palma, també a principis des de 8, va fugir de vespre de casa seva per amagar-se en el convent perquè els seus pares la volien casar, i ella no volia, i va dur una vida per elles exemplars, no? I per ella me referia per ser monges, i també va ser constantment atacada pel dimoni. Una altra de la mateixa època, tal vegada varen estar plegades, la venerable Sor Maria Inés Canals, en aquesta també se li apareixia el dimoni. Aquí se produeix una constant: quan més humil i més bona persona i més sumissa era, més probabilitats per lo vist hi havia que el dimoni fes de set seves, i en aquesta a Sor Maria Inés Canals li va passar el mateix. Se li apareixia fent-li caure i desfent el que ella feia, rompent el que ella feia quan duia medicaments en els malalts, etc. Fins i tot la tirava per les escales i d'altres coses semblants, però ella sortia indemne i feliç perquè comptava amb l'ajut de Déu. Un altre cas va ser el de la venerable mare Clara Maria Ponce de León. Aquesta senyora va veure una columna que aguantava unes escales en el convent de les Caputxines, segle XVII, més o menys l'any 1670, i veu la fundadora com una columna rebenta de dalt cap a baix, i dins ella, d'un buit que hi havia, el dimoni surt i tracta de matar-la, que va amb ella, no? Suposadament pel fet d'haver fundat precisament el convent de les Caputxines. No va aconseguir matar-la, però sí diuen les cròniques que va estar a punt de morir arrel de la pallissa que va rebre. També convenç multituds, també curiós, multitud d'incendis atribuïts a la presència física del dimoni, no? De fet, un d'aquests incendis és una mena de foc espontani, una combustió espontània, tal vegada, no ho sabem, també combustions espontànies, hem de comentar qualque dia, i va haver una d'aquestes, una combustió possiblement espontània, que es va produir davant d'aquesta monja de Sorinès Canals. Ara vos ho conto. Mor Sor Maria Margalida Pasqual de Pollença, i amb ella estava sa Sor Inés Canals, no? Que va veure com una altra monja, la venerable Madre Dionísia. De fet, és de sa biografia d'aquesta darrera, de sa que es tret aquesta dada, i deia que sa venerable Dionísia, ja morta, sacava su alma del purgatorio i que subia al cielo en sus brazos al cabo de 30 horas de difunta. De lo que rabioso el demonio pegó fuego a un cuarto del convento para vengarse y acabar con él. La nostra protagonista trata d'anar a pagar-lo, però el dimoni l'impideix a ella i a una altra a base del que podríem anomenar amb argot esportiu a fer placatges, no? Però si no fos poc, la malícia del dimoni el fa aparèixer-se com una horrible fera, no? Un monstre que duia a sa boca a sa difunta.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3radio.com. La sents?
Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A IB3 Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres, a les 7 del capvespre.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, a Sant Josep, a Eivissa, en el 89.7 de CFM, i estàvem parlant de dimonis, de presències suposadament reals, demoníaques. I aquests dimonis han estat representats en multitud de formes, com estem veient, però normalment antropomòrfiques, no? Encara que hi ha una estesa, que és la que, bé, aquesta interessa, no?, per aquest compendi d'anècdotes que estem fent, que és la forma de cabrit. Cabrit, com és que fa molt d'anys es va trobar un capellà anant a Maitines a la catedral d'Eivissa. Va veure l'animaló tot sol pel carrer i va decidir agafar-ho. No fos cosa que qualque desaprensiu el ferís o al revés, o bé que els atlots de vila li fessin mal. Així que en sa pretensió de donar-li en el campaner del temple religiós per la seva custòdia, fins sabre de quina guarda era fugit, l'agafà amb els seus braços i l'embolicà en sa seva capa. I camina que caminaràs amb aquell animalet que anava tranquil i adormissat, i anaves cap allà pujant el carrer de Santa Maria, a dalt vila, carrer estret i en barda, no? I quan ja estava arribant en el seu destí, Jot Sagrat va notar que topava en qualque cosa. Qualque cosa li semblava que li va fer estar a punt de treballar i caure. I sorprès, va mirar que era jo, que quasi el va fer tombar en terra. I quina sorpresa en veure les potes d'aquell animal que s'estava convertint aquell cabrit en un cabró. I el va mollar a la vegada que et senyava, moment en el qual l'estrany ésser que qualcuns s'atribueixen a el dimoni, altres a barrugats, va desaparèixer. Però no oblidem tota aquella estranya màgia, aquella estranya sensació que un té quan camina de matinada per a silenciosos i buits carrers invernals de dalt Vila i Eivissa. Qui sap si ens vigila des de darrere una cantonada? Per cert, també parlant de dimonis i d'empremtes, també ha petjades des dimoni, com per exemple a Sineu, on sembla que si li apareixia es dimoni a Sor Isabel Maria Sabater, que també ho feia, abans ho hem dit, en forma d'animals, i ho feia en forma de boc, i va deixar una empremta amb aquella forma, no? Bé, ser com ses dels cavalls, que descompta mal que poden trobar en es galetzó, però en lloc d'atribuir-li en es conte mal, se li atribueixen a un altre maligne, no? En aquest cas directament en el dimoni encarnat en boc i dins una església.
Ara que des, precisament es conte mal, també un dels seus episodis que se conten relacionats amb ell, aquí a Palma, és quan retorna de les seves campanyes bèl·liques per Europa i s'enamora d'una monja de clausura de Santa Clara, que està molt a prop de Can Formiguera, que és on vivia aquí a Palma. Bé, diu la història que per poder-la veure des d'en fora, encara que fos, ja que ella no li feia escàs requerit.
Això crec que ho han contat.
Crec que sí. Construeix una torre.
Sí.
I una torre que suposadament està feta pel dimoni. O sigui, seria una altra...
És vera.
Una altra aparició.
És vera. Dimonis, mira, i és vera que
bé, també... en aquest cas hi ha dues versions.
Exactament, com aquesta, dir. Molt sí. Bé, com aquesta de Vila, d'Esquerrer Santa Maria de la Vila.
Sí, el dimoni en persona.
I altres que són enviats, que en aquest sí. Cas irien, el que vàrem estar parlant a l'altre programa, dimonis boiats, barrugats, familiars o semblants. Bona indicació. Mos anem una altra vegada ara en el centre de Palma, en Escai Major.
Sí, ara anem amb una curiosa història succeïda en el centre d'Escai Major de Palma, a un dels costats de l'església de Montesión, que hem de recordar que ocupa el terreny de lo que va ser la sinagoga major d'Escai.
I què va passar allà?
I no sabem des de quan, se suposa que a partir de 1531, que és quan se va fundar Montesión, però se conta una llegenda que té a veure amb un carreró que discorre precisament entre aquest temple i el carrer Sant Alonso, i que du per nom el carrer d'Esvent.
I se suposa que ben, però guarda relació amb el tema d'avui.
Sí, resulta que un bon dia el dimoni i el bon Jesús se disputaven quantes ànimes se quedaria cadascun en relació amb els feligresos que hi havia dins l'iglesi. Al final arribaren a un acord. Jesús li diu a el dimoni que li entrega totes les ànimes que surtin per la porta lateral del temple, que donava precisament en aquell carreró. I el dimoni accepta. I què passa? I deu que quan el dimoni se despista, el bon Jesús fa desaparèixer la porta lateral, quedant-se en totes les ànimes. I com els pinces de les tenebres no se va poder quedar en cap ni una, se va empipar molt i va començar a bufar en aquell carrer. Tant se rep el nom que han dit carrer d'Esvent, perquè sempre que passes per allà i bufa, encara que no se sap gaire bé d'on prové aquest corrent.
Simpàtica, aquesta és simpàtica.
Aquesta és simpàtica.
I aquesta... aquest... com ho diríem? Engany, no?, que se li fa al dimoni, en aquest cas també li va fer el seu més gros enemic, que pot ser...
A més, també en aquest carrer passa una cosa molt curiosa, que és quan o qualcú que va amb tu o tal li dius que això és carrer d'Esvent, perquè bufes vent, mai bufa. Sí. Dius quan t'ho comptes.
Sí, sí.
Però bé.
Dos els dimoni, no? Que se'n viuen altres.
Exactament, exactament, que no vol deixar constància, no? Com era? Que la major virtut del dimoni era que mos feia creure que no existia, no? Una cosa d'aquesta. Llavors això vendria a ser el mateix. El dia que van anar en el museu d'allà, bufava el vent. Però si és interessant lo de s'engany del dimoni, ara veurem una altra encarnació del dimoni llegendari com aquesta, i en aquest cas llegendari com es pont, no? El pont més llegendari a les nostres illes, el més màgic i misteriós, a Eivissa, a Sant Eulari del Riu. El que farem és aprofitar que l'actriu Carme Feliu ens ha vengut a visitar Font de Misteris, a IB3 Ràdio, i de... ella mos contarà aquesta llegenda, aquesta contarella del pont vell de Sant Eulari del Riu a Eivissa.
Aquell vell pont del riu de Santa Eulàlia també és conegut com el pont del Diable per la tradició i invenció que hi ha respecte a la seva construcció. Conten que fa molts anys que ens ha de reconstruir el pont que s'anava desfent en les ja llunyanes contínues cascudes de l'aigua. El Bala va fer demanar solucions, va presentar un concurs públic per tractar d'aconseguir fer i mantenir un pont més sòlid i amb major durada. Un bon dia se li va presentar un home que li va dir que ell en faria un d'indestructible i que més el faria només en un vespre. El Bala el va reconèixer ben aviat com el dimoni, però el tracte era interessant. Aquell estrany home li va demanar a canvi de construir aquell pont l'ànima del primer que el creués a canvi d'un pont invulnerable a les crescudes que abans es produïen. Signaren el contracte i així fou. En només un vespre quedà fet el pont. L'un havia complit la seva paraula. Ara li quedava l'altra part. El matí següent, mentre el dimoni, ja sense disfressa, amb la seva aparença feresta, esperava el seu botí, el Bala, baixant el sac que duia a l'esquena, li digué: «Aquí tens, jo també compliré la meva paraula. Agafa, si pots, l'ànima del primer que travessarà el pont». I dient això, va mollar un vell cià que va sortir veloç com ànima que du el diable, mai millor dit. Aquest, indignat i enfadadíssim per la treta que li havien fet, va tractar de desfer el pont. Però, clar, era un pont màgic fent mitjans contracte. Així que fins que el Bala va fer la senyal de la creu que va fent fora el diable, aquest només va poder llevar unes poques pedres. Pedres que, per cert, diuen que cada pic que traten de tornar a posar cauen una altra vegada. Ha passat molt de temps. El pont encara existeix i per molt de rituals que li hagin fet per llevar-li aquesta cosa demoníaca, diuen que no han pogut. Encara avui, diuen, s'apareixen fantasmes, bruixes i dimonions, a més d'unes immenses cabres i moixos negres que amb els ulls il·luminats i sagnants persegueixen els vespres aquells que tracten, desafiant-lo, de travessar aquest pont.
Efectivament, sí, estem parlant
així, de Paris Saint-Germain. Així dona gust, escoltar coses del dimoni, tot sigui dit.
Sí, sí. És que no sé per què no han agafat els paperots que tenim aquí de munt i li han donat directament a ella que fes les lectures aquestes, no? Carai. Anem amb la presència demoníaca més estesa, pens, dins la tradició, que és, com no, la de Santa Catalina Tomàs, no? Borja, si vols tu.
Bé, hem deixat ara de Sor Tomaseta, que és la nostra santa més famosa. I bé, si anem a l'any de 1537, quan la Sor Tomaseta era una nina encara, no tindria més de 6 o 7 anys, va ser quan se va topar, per primera vegada, se suposa, amb el maligne. Resulta que sa mare li va enviar en el carrer a fer unes feines i sa nina, mentre tornava ja cap a casa seva, se va topar amb una estranya figura. I bé, què va passar, idò? Que sa nina havia comprat una espècie de tortell o un pot de pa, depèn de sa versió, per entregar en el primer necessitat que trobés. I clar, en veure aquell homenot, tot d'una s'hi va acostar per donar-li. Però on està ben a prop, veu que aquella figura se torna negra i de proporcions gegantines, i ella cau en terra sense sentit. Una vegada sa nina en terra, el dimoni desapareix, i d'ajudar-la a Santa Catalina de Siena, que l'acompanya de sa mà fins a casa seva. Aquesta va ser la primera de moltes altres aparicions.
Podries donar-ne una miqueta més, així podem donar una miqueta de difusió, no? Se segura, sí. Perquè en el final és el que dèiem, la gent sap que hi ha un carrofà però no té, també és normal, però no saps per què i és per què no. Podríem difondre una miqueta més d'aquestes historietes, si vols.
Bé, per exemple, un altre interessant és quan ja na Tomaseta viu a Palma, en el servei de la família Sa Fortesa, mentre espera la gestió del pare Castanyeda per tal d'entrar a qualque convent. I la segons pareix, una d'aquelles vegades en què Sant Lot esperava el religiós per tractar assumptes espirituals, i del que va aparèixer no va ser en Castanyeda, sinó el dimoni disfressat com si fos el capellà, el pare, i va tractar de tentar-la carnalment. Ella, com és natural, s'hi va oposar. I el més curiós és que quan a la fi, a l'any 1650, aconsegueix entrar a Sant Tomaset de Santa Magdalena, i no acaben ni d'en fora ses bregues, amb el maligne. Comença naturalment com a novícia i lo sorprenent és que durant els més de 2 anys que dura aquest noviciat, Sor Tomaseta era moltes vegades apartada de ses companyes per sa mare superiora, que tenia por de que tant de contacte amb lo sobrenatural li hagués afectat el cap. No sé de ser interessant.
No faré cap comentari.
No, lo que sí pareix és una actuació molt moderna, per ventura. Molt impròpia de l'època.
És que dins aquestes historietes hi ha coses que són tan, com ho podríem dir, tan infantils i a la vegada tan antigues i arcaiques i a la vegada tan modernes, que és molt sorprenent. La figura de Santa Caterina Tomàs també. Per cert, allà a la plaça on està la pedra de Santa Caterina, sap per què està allà dalt?
De sempre superar perquè no se l'endugui ningú ni perquè se seguin damunt.
Perquè no se seguin.
Plaça del Mercat.
Sí,
efectivament.
La va fer, crec que va ser en Toussi Maroto que va contar aquesta història. Clar, no estic segur, oi?
Si aquesta pedra estigués arran d'on terra, en la devoció popular que ha hagut, històricament, no hi havia pedra.
Se l'haguessin dit,
no
pedra. Exacte. Bé, segueixes una mica també sí. En Sor Tomaseta.
Bé, des de 7 anys que va passar Sor Tomaseta dins del convent, fins que va morir, poden destacar unes quantes aparicions demoníques més. Segons recorda, per exemple, el cardenal Despuig, una de les coses que solia fer-li el dimoni era a la cel·la on descansava pintar-li per ses parets multitud de déus pagans, grecs i romans per tal d'espantar-la, si bé pareix que no era gaire efectiu. També durant aquest temps l'estirava dels cabells, l'arrossegava per terra, l'empenyia escales avall i se l'apareixia en forma de drac, d'esperit i fins i tot de granot. Ja per acabar amb aquest apunt sobre la més famosa de les nostres santes, vull recordar un altre, si voleu, un altre episodi que apareix també sortit de qualsevol pel·lícula de por moderna. Però clar, s'ha de recordar que va succeir, suposadament, a la segona meitat del segle XVI. Resulta que durant els dinars, en el menjador, en el refectori del convent, el dimoni apareixia constantment i li tirava a Sor Tomaseta plats i tassons per tal de ferir a la pobra monja, que per defensar-se l'únic que feia resar. No podria fer tampoc altra cosa.
Bé, sí, confiar en Déu, no? Que en el final és el que diuen les cròniques que normalment feien. A vegades els hi sortia bé, que sortien indemnes, com me pareix que era Sor Inés Canals, me pareix que era que sortia indemne, però n'hi havia d'altres que no, que rebien fort. I si un parla de Sor Tomaseta, de Santa Caterina Tomàs, evidentment està una de les cançons populars més esteses, no? Que l'has preparada?
Sí, sí.
aquesta cançó popular, crec que hauríem de dedicar-li un programa sencer en aquesta figura i a la tradició que té, tant a Valldemossa com a Palma, etc. Perquè, a més, com veiem, dona per molt, no? Suposa, a més, que tothom, quan comença a sentir-ho, li venen, els que ja tenim, no sé, més de 20 anys, venen records en el cap, no? A més, fixeu-vos, els nins, diguent, el dimoni vos cerca perquè dins un pou vos vol tirar, com si no res, no? Com si fos lo més natural. Això a Valldemossa. Anem una altra vegada a Palma, deixam la nostra beata, Santa Catalina Tomàs, i contam una altra història també a prop del convent de... No, en aquest cas no són caputxines, dels caputxins, Borja.
I doncs sí, una vegada més a Palma, crec que van contar qualque vegada, però bé, sempre està de recordar-ho, en el carrer de Secceomo, com dius, a prop del convent de ses caputxines i també de ses carmelites. I doncs allà s'hi va aparèixer també el dimoni. Els salmancos, el que ens conta en Diego Zafortaza Musolas en la seva història de la ciutat de Mallorca, l'ensayo histórico-topográfico de la ciutat de Mallorca, que són 5 volums, si no record malament. Bé, resulta que va ocórrer en el primer terç del segle XVIII. Segons pareix, un bon dia, la carmelita terciària, que no m'hi ha Joana Borràs, i d'on venia, com cada matí, des de casa seva, que era per haver escarrat la portella, cap al convent del Carme, que avui no existeix. I bé, el cas és que serien de vegades les 8 del matí quan, de cop, quan passa per aquell carrer, se li apareix a la Paula Joana el dimoni, el príncep de les tenebres. Imaginau-vos molt que d'aquest pagà, no? La pobra dona. Bé, el maligne, fidel al seu estil, va tractar de convèncer a la Joana mitjançant paraules terribles i visions espantoses que deixàs la seva feina religiosa. I clar, la Joana sense saber molt bé què és el que havia de fer, i va implorar ajuda a Crist, i aquest la va confortar i donar forces dient-li: passa, filla meva, no tinguis por, sempre t'acompanyaré. Així, la dona va poder fugir corrent cap al convent i el dimoni se va retirar vençut una vegada més. Però la història no acaba aquí. Quan Joana Borràs arriba al convent del Carme, rep una altra sorpresa bastant interessant. Li va contar en el seu confessor, en Joan Torrents, tota aquesta aventura, però el confessor li diu que ja ho sap, que ja està en el corrent. Segons pareix, una criatura celestial, diguem un àngel per aventura, se l'havia aparegut en el mateix temps en Torrents i li anava contant en temps real, com si fos... Antes xerraves de qüestions esportives, com si fos una transmissió esportiva, el que estava passant en el carrer de davant amb la pobra dona i amb el dimoni. I va ser precisament aquest confessor, en Joan Torrents, qui en memòria dels successos va anar a construir la petita capella que a dia d'avui encara se troba dins el carrer de Secceomo.
T'has fitxat a on li passaven aquestes coses? Per on anava? Has dit, el carrer de la Portella. El carrer de la Portella, saps a on està? I el que hi ha ben a prop de...
I el que hi ha...
Can Formiguera.
Can Formiguera, efectivament.
I
altres monstres que ara m'agraden els cas.
Sí, també era vera, perquè també s'apareixia, se suposa, el drac de Nacoca. Però sí que és curiós que, a més, era el segle d'avui, també, que va ser la mateixa època en què es conta mal va fer una de ses xeves marifetes que has comentat avui. Pens que és molt interessant. Avui tenim molt carregat el tema de la secció de mons diversos, per tant, crec que ho podem deixar aquí. Hem dit que farem un altre, m'apareix que en donarà per bastant més d'un, dedicat a altres historietes semblants a les que hem dit avui, i també volem fer qualcun en el qual el que hem comentat, què és el que està passant actualment i quin és el punt de vista des de les religions, diguéssim, d'aquestes fetes que hem estat comentant, si vol, Sergio, podríem fer recomanacions bibliogràfiques i anar a la secció següent.
I d'avui en primer lloc recomanam Demonios, Magos i Brujas en l'Espanya Moderna, d'Arturo Mordago García, editat per la Universitat de Càdiz en 1999. També recomanam Diccionario Infernal de Jacques Alvin Simon Colin de Plancy, editat en 1842 a Barcelona, però que podeu consultar la xarxa per Google Books. I sobre les aparicions que va sofrir la nostra estimada Sor Tomaseta, en Catalina Tomàs, podeu apuntar Vida de la Beata Catalina Tomás, religiosa profesa en el monasterio de Santa María Magdalena de la ciudad de Palma, de Antonio Despuig de 1816, que també es pot consultar a internet, i Catalina Tomás, una dona de coratge, escrit per Antoni Cano Oleo en 1992 i editat per el Consell de Mallorca.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
Cada dematí prenem el cafè, d'IB3, i aprofitem per analitzar tota l'actualitat de la jornada.
Sempre hi ha un però.
No hi ha alternativa al sistema.
Ciutadans poden intervenir.
De fresca, tinc els datos, que tampoc és verdad.
Prometo que no le quiero pegar fuego a la tempesta.
Ja estem con este Sony que té que mi m'exirria tanto.
Tu que va una frase sense que me facis de torero i me surtis.
Bastante de acuerdo con lo que están diciendo. Y no sé si me tengo que preocupar.
I després del cafè, si és necessari, els convidem una tila. Ens acompanya?
De dilluns a divendres, a les 9:05 del matí, es cafè d'IB3.
IB3 Ràdio, a Capdepera 96.4. La sents?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Seguim a Font de Misteris, a IB3 Ràdio, apoyant-se en el 89.7 de la FM, i abans de res, ja ho hem comentat abans, estem a les festes de Sant Antoni, també les de Sant Sebastià de Palma, festes com han comentat populars per a tothom, però recordant que aquest dilluns tenim la Revetlla en concerts a les places de la ciutat de Palma, plaça Major, Cort, la Llotja, plaça de Joan Carles I, plaça d'Espanya, plaça de la Reina, etc. També altres activitats, com per exemple la Diada Ciclista, que serà el proper dimarts, dia 20, a les 12, la sortida a la Cort, i l'arribada a Son Moix. Per tant, gaudiu de... gaudem tots de les festes. I ara, Sergio, sessió de Món Diversos, i hauríem de començar amb una, diguéssim, no?, una miqueta darrera hora, no és d'avui dissabte, és d'abans d'ahir, però sí que tu abans has dit que era molt important, i més que important és rellevant, no? I és damunt d'un mallorquí, no?
Exactament, Xema, hem de començar amb una darrera hora de dijous passat i que té com a protagonista un mallorquí. Estan xerrant de Fra Juníper Serra, que segons ha dit el Papa Francisco, serà canonitzat el proper mes de setembre. Segons han pogut llegir a Europa Press o al Diario de Mallorca, la notícia diu: el Papa Francisco anunció hoy que canonizará al franciscano español y ya beato Junípero Serra, fundador de varias misiones en California, según han confirmado a Europa Press fuentes del Obispado de Mallorca. La canonización será en septiembre, cuando está prevista su visita a Estados Unidos. El pontífice ha realizado este anuncio durante una rueda de prensa que ofreció en el avión en el que volaba hacia Manila, después de su visita de 2 días a Sri Lanka.
Curioses les declaracions que sol fer el Papa Francisco a l'avion. A l'avion sol fer declaracions. Molt interessant, molt rellevant, perquè encara que sigui un tema d'un determinat grup, en aquest cas l'Església Catòlica i un tema de Roma, diguéssim, sí que té una transcendència, una rellevància per lo que suposa la difusió de les nostres illes, la nostra terra, la nostra cultura arreu del món, no? I també als Estats Units, perquè quanta de gent no ve d'Estats Units a Mallorca per lo de Juníper Serra. En Juníper Serra li van dedicar, crec que van ser 2 programes l'any passat o l'altre.
va tenir certa polèmica, un d'ells, perquè també varen fer un que crec que varen titular Juniper Serra vist des de l'altra banda, no? És a dir, quina opinió els hi mereixia en els nadius d'aquella antiga Califòrnia i d'aquell antic Nou Mèxic sa presència, no d'en Juniper Serra particularment, sinó de tots aquells mallorquins europeus occidentals que anaven
cert,
cap allà.
Per cert, curiositat o casualitat o no, na Carme Feliu, que avui està amb nosaltres, també va intervenir en el programa d'en Serra, amb un test en el principi.
Cert, molt bé, és vera que... Quines coses, és vera, sí, va intervenir... Sí, perquè vàrem fer lo de la reclamació que li feia
els indis,
els hereus, sí, dels indis, a Joan Pau II arrel de la seva visita pontifical dels Estats Units. Ara, a veure, supos que anirem parlant d'aquest tema per la rellevància que té, i bé, jo crec que el que he dit, no?, que encara que sigui per un motiu no sé, cultural, històric i turístic, crec que val la pena. I a part d'això hem tingut una setmana plena de curiositat d'aquestes que tenen cabuda en el nostre programa, i qualcuna d'elles, com ara aquesta que contarem, també tornem a parlar del dimoni i també mos anem a Estats Units, no?
Sí, perquè aquest Nadal l'han pogut veure com a Michigan, davant del Capitoli, membres de Satanic Temple varen posar una espècie de monument compost d'una serp en revoltant una creu satànica per tal de publicitar-se.
També ja són ganes de tocar un poquet els nassos, fer-ho justament en el mes de desembre, no?, quan aprofitant la feta de nadalenc. Que, per cert, el que va fer els cristians d'allà va ser posar un naixement de vora, no?, i a la foto difosa a premsa sabeu aquesta creu demoníaca o satànica de Satan Temple de vora d'un naixement, no?, d'un Betlem.
És el famós equilibri de la força, no?
Sí, però fixeu-vos, perquè aquestes esglésies, moviments satànics, també es basen en una creu, que en el final la creu és el símbol que va adoptar el cristianisme, no? Encara que ara també podríem parlar d'un origen anterior, com podria ser la creu egípcia, etc., però no entrarem. Per tant, seguim.
Bé, ara anem amb una notícia sobre medicina i que, la veritat, ens ha cridat molt l'atenció per la rotunditat del titular, que han llegit en el diari ABC. Diu així: ningú menor de 80 anys morirà de càncer en 2050.
Podries comentar aquesta... fer un petit resum de lo que...
Sí, diu un parell de coses interessants, com que, per exemple, els metges recomanen prendre cada dia una aspirina a partir dels 50 anys per tal de prevenir cert tipus de càncer. I també, ho traig directament de la notícia, diu que la muerte por cáncer en menores de 80 años será erradicada a mediados de este siglo, según la predicción de científicos de la University College de Londres, que presentaron esos cálculos en una reunión sobre oncología de la Royal Society. Las buenas noticias se basan en la mejora del diagnóstico temprano, en los nuevos escáneres y tratamientos, en las ventajas que reportaría empezar a tomar cada día una aspirina y en el creciente éxito de las campañas contra el tabaquismo. Lo cual no deja de ser, quan dius notícia, esperançador.
Molt.
Un dels grans mals actuals, pues, pot estar...
Bueno, actuals i de sempre. Jo penso que donada la major esperança de vida és més probable que un pogués tenir càncer, i per aquest motiu deu haver més càncers dels que hi havia abans, a part d'altres fets, evidentment, que són una causa-efecte directa, com, jo què sé, els rais X, no?, que està clar que provoquen aquestes malalties.
Que, per cert, aquí a Palma van tenir una de les primeres, o la primera màquina de raig X d'Espanya.
Jo el que em fa dir gràcia, qualque dia, no sé si ho he comentat, això, dins el meu arxiu hi ha coses curioses, i una d'elles és uns diaris de principis del segle XX que parlaven de depilació definitiva. I la depilació definitiva, perquè això de la depilació tampoc és una moda d'ara, ja venia d'antic, la depilació definitiva era una cosa així, posava la publicitat, això era publicitat, con los modernos rayos Röntgen, no? És a dir, te fregien en rays X, evidentment acabaves... sí, acabes sense pèl, però també sense altres coses. Evidentment, ojalà sigui vera que aquesta notícia es produeixi i que associacions com Espanop deixin de tenir la finalitat que tenen, no? I se puguin dedicar només a fer feliços els nens per altres motius, sense haver de necessitar haver de solventar el greu problema que és el càncer, i més en càncer precisament en persones menor de 80 anys, que ja és una xifra bastant elevada. Ojalà fos vera, simplement, no? Ojalà. I bé, i també hi ha aquests moviments actuals, que aquí també hauria per fer un debat, no? De, amb metges i tot el contrari, de veure fins quin punt el càncer és el que sembla i els tractaments són el que diuen que són, no? Però això seria un altre debat. Anem ara, si vos sembla, un altre també molt interessant, molt esperada,
i que també mereix diversos programes a una temporada sencera.
Sí, i que jo crec que pot dur cua, això, perquè això és massa recent i encara no s'ha mogut massa. Sergio.
Sí, Gemma, ara xerram de desclassificació de cas OVNIs a la història dels Estats Units, perquè, segons han pogut llegir a 20 minuts, Estados Unidos ha publicado en internet, a través de la página web Project Blue Book, los documentos y toda la información que posee sobre avistamientos de OVNIs después de la Segunda Guerra Mundial, de modo que cualquier ciudadano puede acceder a dicha información clasificada de manera gratuita.
Val. Casualitat, però jo divendres, no, dijous, va ser, aquest dijous passat, fa dos dies, vaig, estic fent unes negociacions per dur un militar de l'exèrcit de l'aire a Font de Misteris, precisament per parlar de tema OVNI, i de la classificació i desclassificació, i com es tractava, com es tracten aquests temes. Ja dic, no pot ser, demana, si hi ha algú que ho sapi, per favor, que mos ho digui, no pot ser que aquests documents que ha publicat els Estats Units siguin els que han volgut publicar, i que no mos quedi sempre aquella part.
I podria ser com la famosa desclassificació d'OVNI a Espanya, que se va publicar el que se va voler i d'aquella manera, però bé.
Sempre suposadament, sí, no? Que nosaltres no hem tingut un accés anterior a la publicació.
No, està clar, però se sabia des de fa molts anys que existia el projecte Blue Book, que recull des del 47 en el 69 més de 10.000 casos, que són una animalada, són, si no recordo malament, 129.000 pàgines de documents, que jo els vull imprimir tots, ja ho sabeu.
Sí, els hem d'imprimir, de fet haurem de fer qualque cosa, perquè clar, però us carregaria molt d'arbres, eh?
Això també és vera.
Per tant, a lo millor amb un PDF, no se pot descarregar en PDF?
Sí, sí, se pot descarregar, a més està molt bé perquè se pot descarregar l'arxiu, o sigui, l'informe complet.
Espera, un momentet, a bon, primer de tot, no?
Sí,
que després no ho direm, tu tens apuntat.
Sí, la pàgina web és projectbluebook.theblackbolt.com. Repetim, projectbluebook.theblackbolt.com.
Si qualcú ho ha pogut entendre, ho ha copiat i entra, que ho digui, perquè la veritat és que no ho crec.
Bé, que cerquin...
No, sí. Ho posen en el Twitter i en el Facebook, i en el Facebook del programa, ho poses, i així que vulgui, pues, que entri, perquè a més és un fet per comentar, no? És interessant. També jo ho vaig llegir, això, a un d'aquests diaris de tirada nacional, eh? Vull dir que no és que estigui a un... Va ser notícia titular.
Ha sortit ABC, ha sortit El País, ha sortit molts mitjans, perquè és una notícia de repercussió mundial. I el que vos deia és que està molt bé, perquè te pots descarregar el PDF de l'informe complet, o també les fotos sueltes, diguéssim, separades. O sigui, les fotos de... Sí, si s'informa té fotos de suposats ovnis, vull dir. La qual està molt bé. I okay. és un filó que soli per trascar i per investigar. Clar, i això ja planteja la famosa pregunta, no? Si lo dels ovnis és mentida, no és vera, és una barbaritat, és un delir d'un dement, perquè hi ha 129.000 pàgines dedicades en aquest tema. Jo, no, només amb 22 anys.
Jo puc donar el meu parer. Evidentment, nosaltres no som ningú per dir, no? Però suspens, com a reflexió, que tal vegada l'únic que es fa és que hi ha molt de casos que nosaltres entenem com a casos ovnis, però jo de qualque manera, simplement perquè no sabem el que són. Estem parlant de temes, lògicament, i aquí ho dic en sèrio, de seguretat nacional. Vol dir que d'aquest 10.000, probablement 9.500 tenen una explicació lògica, i després pot haver un altre petit nombre que no la tenen, com pot ser, per exemple, lo de l'estrany renou que varen comentar la setmana passada o l'altra d'aquella mena d'avió supersònic, no? aquell avió supersònic en principi en si mateix és un ovni, lo que no d'un origen extraterrestre. Clar, això és lo mateix,
és lo de sempre, no? si només un sol cas fos fora, ja estaria.
Sí, clar, però com encara no el tenim clar del tot, però és que jo penso que aquí ve una miqueta és això, no? Els serveis d'intel·ligència de qualsevol país tenen milers i milers i milers de fals, però després de tots aquests milers de fals que tenen, n'hi ha només un parell que tenen qualque significància i qualque sentit. A lo millor amb això passa el mateix, no? No ho sé, jo ho deixo aquí. Hem d'acabar de mirar ben bé què és el que s'està publicant, que és allò que s'ha donat llum. Supos que hi haurà molta cosa tachada, noms, etc, com es...
com correspon.
Sí, com és lògic, però no deixa de ser interessant, no?, aquesta opció, i també vol dir que hi ha una miqueta d'obertura, no? També, aquí entraríem amb els conspiranois que diuen que precisament ho fan per donar a entendre que realment no hi ha res que amagar i per això ho trauen.
Bueno, només dir, per qui vulgui entrar, que entrin en el primer cas del primer any, que és 1947, així, i se pot dir que començant bé, només en lo que hi ha, són unes fotos.
Val, no direm res,
no direm res més.
Que qui ho vulgui, qui ho miri, qui si vol que mos ho comenti, eh? I anant a lo primer de tot, en aquest cas parlaves del primer cas d'ovnis, podem anar a la primera això jo miraré de ser lo més seriós ara. Tenim recollit a premsa que qualcú ha publicat la primera conversa va ser entre humans, va ser fa 2,5 milions d'anys. I això ha sortit a premsa, i què diu la notícia?
Sí, bé, tenies informació de mallorcadiario.com, i a més, ho he de dir, surt una foto, que no sé si apareix més en Sergio o jo, això és també discutible.
No publicarem sa.
Però bé, sí, mos diu, exacte, que la primera conversació va ser fa 2,5 milions d'anys. Bé, després ja matisa que és entre 2,5 milions i 1,8. Sempre la prehistòria té...
Bé, són 700.000 anys que no n'hi van ni venen.
Aquest petit gran ball de xifres...
Que n'hi va ni bé, ja se sap.
I el que no sé és com han descobert, però pareix ser que el tema que tracten és... el tema que se va tractar en aquesta conversa va ser un tema de caça, de fabricació d'eines, d'estris de caça.
Bé. És que, la veritat... no ho sé, tal vegada haurien de mirar de... Sergio, podríem mirar de parlar amb qualque professor de prehistòria de la UIB, a veure, aquesta notícia, menys si me la poden desenvolupar una miqueta, no? Perquè el tema és un poquet així, no? Bé, no ho sé, nosaltres la deim, nosaltres l'hem llegit a premsa, per això la donam a conèixer. En qualsevol cas, seria un enigma, no? Si realment varen parlar o no varen parlar d'això, no m'imagino de cop i volta dos senyors...
Diu que es dedueix en base a les restes que han trobat d'estris de caça. Una deducció com...
Bé. Com qualsevol altra.
Sí.
Sergio, si vols anem ara a l'espai, perquè ara resulta que podria ser que el sistema solar pogués tenir planetes desconeguts.
I això és el que han pogut llegir a mitjans com Mallorca Diario i altres d'àmbit internacional. Más allá de la òrbita de Plutón, podria existir planetes desconocidos que pertenecerían al sistema solar. Así lo refleja un estudio de las universidades Complutense y de Cambridge. Según apuntan los autores del trabajo, la influencia gravitacional de esos cuerpos celestes podría determinar las órbitas y la extraña distribución de objetos observados detrás de Neptuno. Estos cuerpos, conocidos como transneptunianos, deberían distribuirse de forma aleatoria y su órbita debería cumplir una serie de características. Això podrien dir també qualque professor de seguit, com ens explicaves un poc, però és un poc complex.
Sí, aquí podríem parlar amb el mateix Ramon Oliver, que ja ha col·laborat amb nosaltres aquí, però potser que l'any 2015 trobin planetes dins el sistema solar? És possible.
Pareix, sí, i sí, no?
No ho sé.
El que ara se planteja, per ventura, seria un gran dubte, pues, ja ho deien a internet fa aquests dies. I què passa en l'astrologia?
Bé, però això ja va passar...
Quan se va llevar...
No.
Plutó.
Quan va sortir se tretzeava constel·lació que se va anomenar Ofiuco.
Efectivament.
Va sortir Ofiuco i tal com va venir Ofiuco, se'n va anar Ofiuco i s'ha acabat. I dius, bé, tampoc entrarem, perquè per això, ja ho has dit, un professor de sa UIB, com podria ser en Ramon Oliver, mos ho poden explicar una miqueta més bé. Sí que és vera que aquesta sèrie de característiques que posava la notícia i que han de complir tal vegada són semblances, és que antigament altres astrònoms, com ja varen veure quan varen parlar d'en Vicenç Mut, ja tenien aquest sistema, no, d'estudiar, que endevinaven per a vegades per atzar, no, com varen veure. No ho sé, seria molt sorprenent efectivament que en el sistema solar totes les cartes astrals a lo millor s'haurien de refer. També haurien de parlar amb qualque astròleg, no? Bé, un altre.
Bé, ara ens quedem a Mallorca, perquè farà cosa d'un mes, a Diari de Mallorca, varen poder llegir una notícia relacionada amb la persecució nazi dels jueus, que com ja varen comentar ja també fa un parell de mesos amb en Manuel Cadreny, també es va dur a terme aquí. Bé, la notícia ens diu que el grup de memòria històrica d'Esporles està intentant cercar la pista des que va córrer amb dos jueus que ja residien i que d'un dia per l'altre, quan varen ser requerits per les autoritats, doncs van desaparèixer.
Els seus noms, Sergio, són Leo Israel Fischer i Hans Israel Mayer Klassen. I com has dit, per ell que s'està tractant de descobrir què és el que va passar amb ells. La veritat és que és molt interessant, no? Es conèixer aquestes històries, perquè en primer lloc marquen, mos diuen, mos indiquen com era realment sa vida, no? I també mos demostra com era sa història recenta nostra. I sí, recenta, perquè 70 anys no són tants, no? Per què varen desaparèixer? Varen aconseguir amagar-se? Perquè estem parlant com si fos una altra guerra, no? Com si fos una pel·lícula, i a fi de comptes això va passar aquí, a les nostres illes, no? Crec que els investigadors, i per això se va difondre aquesta notícia, demanaven en el públic a veure si qualcú sabia res d'ells, no? I de nosaltres aquí farem difusió d'això i farem el mateix. Hi ha qualcú que sàpiga res d'aquesta història d'aquests dos senyors d'origen jueu d'Esporles que varen desaparèixer als anys de la Guerra Civil? Bé, ara m'ho anem a una altra una miqueta més simpàtica, perquè segons que tampoc no és que mos haguem d'amagar, és la realitat del que se va viure aquí, no? Però bé, ponem-ne coses.
Sí, ara anem amb una notícia de Disney que va sortir fa poc en el diari digital Daily Mail, on se mos diu que les pel·lícules de Disney ja fa molt d'anys que apareixen referències en Mickey amagades.
Sí, sí, però és que és a dir, a les pel·lícules de Disney i de Pixar és els estudis d'animació que va comprar en Disney, per exemple, des que existeix Pixar apareixen uns números, una lletra i tres números que es van repetint a totes les pel·lícules. Surt a 113 i surt a diferents punts i un pot cercar a veure què era aquest nombre, perquè clar, se va començar a crear aquella llegenda urbana de per què es repeteix aquest estrany còdic, no? També n'hi ha d'altre, no? Per exemple, què hem de dir? Un dels cotxes de Cars, per exemple, ja va sortir 8 anys abans a un altre. El muñeco que fa de Wall-E, a una altra pel·lícula, de des 10 anys abans, també sortia un racó en Wall-E. És com si totes les pel·lícules, d'una manera o d'una altra, estiguessin interconnectades.
Havia sortit un vídeo viral, no m'ho pareix, per internet.
No l'he vist.
Que contava això, que tot estava relacionat des del principi i fins ara, no, cosa un poc estranya.
Vist. Jo t'estic parlant de coses que jo he vist. Sí. Les figures de Mickey, és vera. És a dir, tu estàs veient una pel·lícula i veus darrere, per exemple, un rellotge de paret que té la figura d'en Mickey i em diu, i això? O, per exemple, la Sirenita, quan estan tots fent audiència bajo el mar, quan deia la cançó, estan en Mickey i en Goofy, entre la gent. És una mena de... cercant en Wally, de cercant sí. en Mickey a les pel·lícules. N'hi ha d'altres que només és la manera resumida de veure en Mickey, que són les tres bolletes, no?
També tenim, ara m'ha venut al cap, els guinyos que s'han fet mútuament en Steven Spielberg i en...
George Lucas.
També, però amb el tema de Disney sempre hi ha aquella cosa del darrere dels missatges ocults, com per exemple quan el rei León està acantilat i demana per son pare i tal, els estels diuen que posen unes lletres, no? Aquest, la setmana passada, mira, ja és casualitat, això hauria d'haver sortit per la setmana passada quan vàrem parlar de jocs i de semblants, perquè en les figuretes dels barrufets vàrem estar comentant, i això seria una cosa semblant. El vídeo viral aquest mar de dia on està i com se diu, perquè pot ser interessant.
Bé, ara seguim amb una notícia que ens duu fins a Argentina. La notícia de varietlatino.com diu així: presidenta d'Argentina apadrina a hombre lobo judío.
Ah, sí, ja sé de què és això. Aquesta és la història de que antigament, quan un tenia set fills del mateix sexe que els altres sis germans anteriors, el petit se desfeien d'ell perquè tenien por de que es convertís en bom o llop, no? I per això hi havia famílies, parlant d'antigament, que els abandonaven o fins i tot els mataven. I per aquest motiu el govern argentí, els anys 20 del segle XX, varen fer una llei per protegir en aquests infants, no? I el que feien era, a part d'un reconeixement d'uns mèrits, etc., per tal de que la família no se desfés d'ell, sinó que tot el contrari, a més, també, per lo vist, segons publica aquesta plana web que ha comentat en Sergio, el que feien era becar-li els estudis fins que tinguessin 21 anys, no? I en aquest cas, la presidenta d'Argentina, el que ha fet ha estat apadrinar ella, com se feia antigament. Però sí que hi ha hagut una cosa que m'ha cridat l'atenció, i és que aquest lot que va ser apadrinat, la família ho va demanar i això, però no ha estat apadrinat fins que ha complit 21 anys, és a dir, quan la beca que li havien d'haver donat ja ha estat donada. No deixa de ser curiós, no?, aquestes coses antigues que...
No deixa de ser curiós que se fes una llei en el segle XX cuidant aquests que podrien ser considerats com lobizón, que és com diuen allà som a llop.
Sí.
També ara fa una sèrie de setmanes van estrenar una pel·lícula que s'ha de El Séptimo Hijo. No sé si lo millor té un poc a veure, però no l'he vista, no sé de què va, només pel nom ho dic, però bé, mai se sap.
Sí, bé, i ve il·lustrada la notícia amb una fotografia de la presidenta d'Argentina amb aquesta família jueva a la qual ha apadrinat un nin per tal d'evitar que l'abandonessin per por a que es convertís en un mallop. És que després ho dic molt, però és que realment estem sonats. Ara, abans d'acabar, segons un estudi, això és una cosa que ve d'antic, que segons aquest estudi, antigament no, no fa tant d'anys d'això, fa d'haver 5 anys, una cosa així, resulta que aquest dilluns, passat demà, atenció, aquest dilluns serà el dia més trist de l'any. Hem hagut de fer una petita interrupció perquè pensaven que estaven tots s'han desconstipat, però en Sergio no, quasi se mos mor.
Poden dir que els mots li penjaven un pam.
Sí, no siguis desagradable.
Coses directe.
Sí, venga, Sergio, això que he comentat. Aquest dilluns, el dia més trist de l'any.
Mira, ho llegim a laRazón.es que diu: el próximo lunes 19 de enero llegará el Blue Monday, el día más triste del año, según una fórmula matemática que tiene en cuenta variables como que se han terminado las navidades, que el frío ha llegado y que la cuesta de enero puede alargarse hasta bien entrado febrero. Según recuerda el tiempo.es, el Blue Monday se identificó por primera vez en 2005 de acuerdo a una fórmula ideada por el investigador de la Universidad de Cardiff y experto en motivación Cliff Arnold, quien llegó a esta conclusión tras estudiar las variables del clima, su escasa liquidez para pagar algunas deudas y su decepción por haber incumplido los propósitos del año nuevo.
Bé, ara aquí diré una cosa que sorprendrà. Jo això fa anys que ho sé, ja fa una sèrie d'anys això, bé, tu has dit que és des de 2005, jo això ho vaig llegir a un diari, crec que era britànic, Daily Telegraph, una cosa d'aquestes, però potser era l'any 2010, una cosa així. I, com no podia ser d'altra manera, me'n vaig anar i vaig mirar a veure si era vera que la percepció de la gent aquella setmana havia estat diferent o no, perquè sempre és el tercer dilluns de gener, que diuen que és el dilluns fatídic, no? I la veritat és que a lo millor li vaig demanar a 10-15 persones allà per l'any 2010 i no va haver ningú que me digués que hagués estat excepcionalment pitjor o no. Jo espero que aquest dilluns, aquest proper dilluns, Revetlla de Sant Sebastià, sigui un dels millors dies de l'any, al manco a lo que se correspon a les nostres illes. Fem una petita pausa, mos recuperem un poquet d'aquí i anem acabant.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7. La sents?
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia IB3 Ràdio, a Mallorca en 106.8 de CFM. I ara començam, avui sí, hem guardat un momentet per la secció de les xarxes, que ja tornem a ser, que se mos tornen a acumular, però avui mirarem d'avançar una miqueta. Si en cas comences.
Idò, anem amb una pregunta sobre tradicions de les nostres terres i que precisament té relació amb el programa que han tingut avui. El correu que ens va enviar en Andreu deia així: a les illes se repeteix molt la tradició de fer sortir el dimoni en els carrers. Per què ens agrada tant el dimoni aquí a Mallorca? Hi ha qualque resposta antropològica en aquest fenomen?
Bé, si hi ha resposta antropològica, hauríem de parlar amb un antropòleg. Haurem d'anar a passar una setmana a UIB a demanar persones que sàpiguen de les coses. La veritat és que hem estat parlant tot el programa de dimonis i semblants i no sé si ho han comentat en això. És vera que darrerament ha hagut un augment de la figura del dimoni. Hi ha aquestes colles a les barriades, estan els correfocs, com és que avui ha tingut lloc a Palma, també, que tenen molt de... com ho diria? Molt de seguidors, no? Perquè quan un hi va, realment, és un tema que es enganxa, és molt xulo, i estan aquestes colles que estan sorgint per tot arreu de colles que més tot duen noms semblants, no? Com dimonis cremats, sonats, semblants, no? Jo suposo que actualment és més moda que antropologia, però sempre haurien de cercar aquella reminiscència atàvica, no? Que formaria part.
En qualsevol cas, jo penso que està bé que se recuperi una mica, o que s'adopti com a...
Com a nova tradició, o sigui que...
Sí, ara, de fet, ara, abans de començar el programa, fa la micro, ho dèiem, no?, que pobles com Santa Maria no tenien especial tradició de dimonis, i ara, avui vespre, m'imagino que ara deuen estar pegant vots i beguent, i ballant,
i Sant Sebastià,
i fent glosos, i es, clar.
Els centenars de dimonions i els milers de persones, de dimonions, de dimonis, i els milers de persones que els hi acompanyen, perquè a més, és molt divertit, és que està molt bé. Després un pot cercar la possible transcendència, la simbologia, etc. No? Però abans, jo me veien escap ara els dos dels que han parlat, Sant Antoni i Sorta Maseta, ja sigui a Vila, a Santa Margalida, a Valldemossa, a un parell més, però realment escociers també, també hi havia també el dimoni.
S'han recuperat.
S'han recuperat moltíssim. Sí, lo que, aquest ja seria és un tema de dimonis, però no té aquesta cosa que té sa... Ahir divendres, per exemple, també va haver molt de foguerons fets per particulars a on ses colles de dimonis que avui estan en escorrefoc també s'aprofita i surten, no? I també dilluns s'estiran, ese dia abans no existia, després se va fer escorrefoc i ara ja se fa a ses barriades. Ja m'agrada, perquè sortir en el carrer, fer festa, més, fer bauxa, i això sempre està bé.
Precisament l'oposat a la que estem contant avui, és el dimoni simpàtic, és el dimoni que balla, que te persegueix una mica, que fa... Bueno, tampoc pegar garrotades, però...
Aquí vendria la no possible és... simbologia antropològica, que és el que a mi
no
venia.
No és el dimoni terrible que hem vist avui que perseguia les monges i et feia barbaritats.
Sí.
O no exactament igual.
Sí, és un altre.
Allò m'ho sostén igual.
És que persones que estan amagades rere el que sigui... Jo no me fan cap gràcia, també t'ho dic. Però la festa dels dimonis i això, jo personalment... M'agrada, ho trobo atractiu perquè està aquesta mena de por atàvic tal vegada, perquè en el final saps que és una persona que va disfressada.
Per cert, un dia contaré d'on me ve aquesta por dels dimonis.
No, una... Per la segona part de dimonis ho...
Sí, ho contaràs?
Sí, és el motiu.
Que bé. Pren nota jo d'això, eh? Jo prendré nota d'això. De la resposta antropològica no la poden donar avui, lògicament, primer perquè no hi ha cap antropòleg i a part perquè no tenim temps, que són més de menys 10.
Bé, una altra pregunta, Xema, ens diu: hola, Font de Misteris, m'ha agradat molt el passat programa dedicat a preguntes dels oients i per això m'he animat a fer-ne jo una. L'altre dia un company de treball m'ha xerrat d'una relíquia molt estranya, que jo no coneixia, el Sant Prepuci. Jo pensava que m'ho volia prendre espal, però sembla que va existir, fins que va desaparèixer. M'agradaria que m'ho explicàssiu per la ràdio. Carita sonriente, gràcies.
Feia estona que no hi havia caretes somrientes en els...
No,
feia estona que no hi havia missatges, també.
No, que no hi havia missatges, no. Que no hi havia secció de xarxes. Que ses caretes deixaran de ser somrientes per ser caretes d'odi, no? Que de tant en tant encara me diu qualcú, m'envia qualque missatge jo personalment, dient que tenim imaginat en el Sergio. Me fa gràcia, compte cuida. Bé, a Sant Prepuci, que sembla això una pel·lícula dels Monty Python. Però sembla ser que sí, que va ser venerada durant molt de temps i a més d'una manera molt seriosa, no? És com l'altre, que tant li agrada la doctora Vázquez, la de la santa llet de la Mare de Déu que tenim a la seu de Mallorca, no? Un dia podríem fer un especial precisament de relíquies estranyes perquè n'hi ha per llogar cadiretes. Sant Prepuci diuen que va ser entregat a Maria Magdalena per la Mare de Déu, no? Per la Verge Maria, i durant molts anys va estar a una església de Roma, a Sant Juan de Letrán, i després va aparèixer a un indret anomenat Calcata, a Itàlia també, però l'any 1983 va desaparèixer i no se sap res més. Clar, el motiu de desaparèixer després de 2.000 anys pot ser que fos robada, però també hi ha qui pensa que pot ser que se la llevassin de damunt, no? que l'amagassin, que la llevassin del culte popular per tal d'evitar irreverències per part del públic, perquè, clar, nosaltres a Font de Misteris es veu que tractant de respectar totes les creences i a tothom, però és un tema que se presta, no? El Sant Prepuci, no me digueu. Va ser un altre.
Bé, va més profund de misteris. He sentit que a la Vileta hi ha un carrer anomenat carrer de Maribel, per una feta desgraciada que hi va succeir allà. Heu sentit res damunt d'això? És que ho he cercat a internet i no he trobat res, Malena.
A veure, tenc aquí un llibre de toponímia perquè en els de... en els de això de...
O sigui, en Mussolet, que és Ronau, Ronau que...
És el llibre, sí, que acabo d'agafar. Perquè no m'ha donat temps de, ni de mirar-ho gaire bé perquè m'ho s'ha arribat just abans. I sí, tinc davant el llibre de Els carrers de Palma, toponimi, patrimoni de la ciutat, d'en Gabriel Bibiloni. Vaig estar cercant en els de Mussolet de Forteza i no sortia. I a veure, de què se tracta aquest tema? És el carrer de Maribel, que es diu així, que ha a la vileta de Palma, i la pregunta aquesta era veurement quina història hi havia al darrere, no? La possibilitat de que hi hagués una nina que es deia Maribel, va desaparèixer, va morir, i per això se li va posar el nom en el carrer, i diuen que aquesta nina s'apareix en aquest carrer. Bé, el tema és que aquest carrer resulta que et fa cada cantó amb el camí de la vileta, i la casa que han escat de cantó és precisament el que abans se feia a les cases, li posaven el nom de la dona de la casa, Villa Maribel, per exemple, o Villa Vicenta, les meves salutacions a la Vicenta de Villa Vicenta. I doncs, allà va passar una cosa semblant. A on ve el tema? Que sí que pareix cert, jo ho dubtava, però sí que pareix cert que va morir la filla d'aquesta casa, i el que no sabem encara, i això és el que vull acabar de mirar i ho direm, és si el nom que se li va posar l'any 40 en aquest carrer de Calle Maribel és en honor de la nina que va morir, o bé és perquè el carrer passava, travessava tal vegada per Villa Maribel, i era pues, com el camí de Son Espases, que té aquest nom. El camí de Son Espases està darrere de l'hospital de Son Espases, entre l'antic Son Espases vell i l'actual Son Espases nou, i es diu camí de Son Espases no per les espases de lluitar, sinó perquè el nom de la possessió era o és Son Espases. Aquí tal vegada seria el mateix. No tenim més temps. Sí, han de donar les formes de contacte. Demà acaba el sorteig, ho posam a través de Facebook i les xarxes socials. T'apareix. I doncs, hem arribat a la fi del programa d'avui, i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa a profit d'aquesta font de misteris. Ara vos deixarem amb una mica de música, com solen fer. I no em fa por anar a poc, em fa por no avançar, és el que diu aquesta cançó, no? Volem avançar, i no volem que aquestes petites reflexions final siguin tristes, no? Ens heu comentat, i teniu raó, principalment arrel de la darrera, no? Els darrers fets a nivell internacionals. No prenem, com a espècie humana, sempre ho dic, però nosaltres, quan acabem el programa, aquests darrers minuts, volen simplement que serveixin per tractar de ser una mica més positius, per tractar d'avançar tot plegats, valorar el que tenim, ser una mica reflexius. I per això, perquè el que tenim aquest dia són festes, i d'una manera responsable, perquè no ens agrada veure el matí següent en els diaris de tant en tant terribles accidents, i d'una manera responsable recordeu que estem de festes, de concerts, no? I gaudiu-ne, disfruteu, passeu-ho bé, que per això les tenim. Precisament a Cort, aquest dilluns, estiran els Fora del Sembrat amb en Pep Suassi, amb en Guillem Cerdà. Bé, tractant de ser feliços, en veiem en els carrers, val? Molt d'anys, allà pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.